A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I la primera matisació és...
que no necessàriament ha de ser de titularitat pública. Un equipament privat també és un equipament. És a dir, que qualsevol ús, qualsevol indret que tingui un ús públic, qualsevol edifici que tingui un ús públic, sigui públic o privat, de titularitat pública o de titularitat privada, és un equipament.
Però en aquest cas,
esportiu, sanitari...
Però en aquest cas el procés de participació ciutadana...
va per tots.
Va per tots, també?
Sí.
Per als que tinguin titularitat privada?
També, per indicar els indrets a on es destina les parcel·les que han de ser d'equipaments de titularitat pública o privada. I posarem un exemple que serà molt fàcil d'entendre. L'Escola Pia és un edifici de titularitat privada que haurà d'anar en una parcel·la d'equipaments que haurà de definir-se a partir d'un pla d'equipaments lligat al pla general, òbviament, però aleshores l'edifici és de titularitat privada.
Ha estat el millor exemple, més enllà d'aquell debat que en el seu dia ja es va dir...
De fet, surt d'aquell debat, l'exemple,
sí,
perquè de fet és
surt d'aquell debat, però com saben tots vostès, més d'un també assenyalava que si s'ha de cedir terreny públic per un, vaja, per un equipament privat, etc etc, i això també va generar en el seu moment un cert debat. Però ara no parlem de l'Escola Pia, sinó parlem de quelcom que va bastant més enllà en el temps i més enllà en l'ambició, perquè ahir el regidor Jordi Mas va presentar el que serà un procés participatiu per definir el futur pla director d'equipaments del municipi. El projecte que s'impulsa sota el nom Equipem Sitges vol recollir l'opinió de la ciutadania major de 16 anys que vulgui dir la seva sobre els futurs equipaments de la vila relacionats amb 5 usos diferents: la promoció econòmica, la cultura, l'ensenyament i la joventut, l'esport i la salut i l'assistència social. Marquin de moment, abans que en Joan no ens expliqui tota la resta, una data en el calendari: el proper 9 de maig a 8:15 del vespre a l'edifici Miramar hi haurà prevista l'audiència pública genèrica per explicar tot el que fa referència al pla d'equipaments. Després n'hi hauran d'altres de sectorials, però la genèrica 9 de maig a 8:15. Per on comencem el relat, Joan?
Doncs el relat, diguem que ho podem partir tot plegat amb dos aspectes. Primer, el que era la roda de premsa d'ahir, i després el document en si, que serà el que es tractarà, el que es presentarà el 9 de maig. Però com ja està penjat a la web i és accessible i és públic, doncs en podem fer referències perquè vegin vostès per on van els trets de tot plegat. Però d'entrada, el que planteja l'Ajuntament de Sitges és fer això, un procés participatiu perquè la ciutadania pugui dir la seva a partir d'un estudi previ que ha fet doncs un grup d'especialistes i que serà el que es presentarà el 9 de maig i que després es anirà matisant a partir d'aquestes trobades sectorials, 5 trobades sectorials que tindran lloc durant tot el mes de maig, de cara a modelar un document definitiu que, segons va explicar el regidor Jordi Mas, la intenció seria aprovar-lo, si no té moltes esmenes o moltes modificacions abans de l'estiu, o si en té moltes i aleshores s'ha de treballar molt més, doncs just passat l'estiu. Aquest pla d'equipaments, la idea és que un cop aprovat estigui vigent fins al ben bé 2028, és a dir, agafar uns 10 anys de previsió de desenvolupament urbanístic de Sitges, perquè és obvi, un pla d'equipaments està íntimament lligat al pla general, a la planificació del territori.
I és evidentíssim que d'aquí al 2028... alguna cosa també haurà de passar amb el pla general.
Correcte, el que passa és que ahir ho va dir Jordi Mas, que fins i tot es podrà plantejar modificacions puntuals del pla general per tractar de congeniar els resultats d'aquest pla d'equipaments. Però clar, la planificació és la que és i per tant doncs la idea inicial és jugar amb la planificació actual. El que es preveu és, per tant, això: primer una presentació, una audiència pública, i després doncs una sèrie de trobades sectorials que en principi doncs estarien adreçades a sectors interessats, entitats, associacions, sectors professionals que ja rebran en el seu dia la seva invitació, i persones de Sitges que puguin estar interessades en aquest sector, tot i que en aquest cas, com l'aforament és limitat, les persones que vulguin anar a les reunions sectorials haurien d'apuntar-se, de confirmar la seva assistència per poder participar. A part, també, a la mateixa web de l'Ajuntament, concretament sitges.cat/equipemsitges, hi haurà un formulari que s'activarà el mateix 9 de maig,
sí,
per tal de que les persones puguin, encara que no vagin a les trobades sectorials, doncs puguin enviar suggeriments sobre doncs, coses que creguin relacionades amb què hauria d'incorporar, què no hauria d'incorporar aquest futur pla d'equipaments. Això és el que va explicar, com dèiem ahir, Jordi Mas, com a el que va presentar no va ser el pla, compte, no va ser el pla ho explicarem ara a continuació, però d'entrada el que va presentar va ser el procés participatiu, que serà, diguem, l'últim gran procés participatiu
d'aquesta
legislatura. Escoltem, per tant, com presentava el regidor Jordi Mas el procés participatiu sobre el pla d'equipaments.
Ara sí.
Participació en gran format, que hem titulat Equipem Sitges, i que evidentment té com a objectiu recollir l'opinió dels nostres vilatans, recollir propostes, recollir opinions sobre el futur, diguéssim, dels espais on s'ubicaran els equipaments de futur de la nostra vila. Com molt bé sabeu, un equipament és un espai, pot ser un solar, pot ser un edifici, on van ubicades, on estan relacionades activitats d'interès públic. En definitiva, el que també estem fent és un exercici de participació destinat sobretot a dirigir el que serà l'estratègia d'on ubicar els nous equipaments en el futur. És, en certa manera, garantir que els serveis públics de Sitges en els propers anys doncs tinguin un lloc adient, tinguin un lloc reservat per tal que es puguin desenvolupar doncs en el moment i en la forma que calgui. Aquest és un pas previ que nosaltres estem fent per tal de definir formalment el pla d'equipaments que acabarà, diguéssim, cristal·litzant i que acabarà definint molt en concret els equipaments necessaris. Abans de fer el document final hem de fer, i pensem que és d'obligat compliment, fer aquest procés de participació on recollim dels ciutadans i evidentment dels diferents sectors que ara veureu implicats totes aquelles informacions, totes aquelles opinions, tots aquells dubtes que es puguin tenir sobre el mateix pla d'equipament. No deixa de ser, doncs, una eina, com diem aquí, una eina de planificació on es recull per primer lloc la realitat actual, es parteix d'una anàlisi de la realitat actual, com tenim avui en dia els equipaments i on els tenim. Es parteix també d'una altra realitat, que és la nostra planificació urbanística. Nosaltres tenim el municipi ja planificat des del 2006 a través del nostre pla general. Allà és on es defineixen quins espais estan reservats ara mateix per equipaments i quins no. Després fem una mica un salt en el temps, per dir-ho així, plantejant-nos unes hipòtesis de creixement demogràfic, això ho recull el document, i en base a aquestes hipòtesis demogràfiques, en base a aquestes realitats actuals, planifiquem les necessitats de futur, o pensem, o estimem quines poden ser les necessitats de futur en un municipi en el futur. I això una mica és el que hem plasmat amb un document, que nosaltres li diem un document d'avenç, per dir-ho així, on volem facilitar el debat, i no és res més que una proposta d'actuació que el qual ha d'estar evidentment referendada, consensuada pels vilatans i per tot el conjunt de la població. Ja dic, definitivament és un document estratègic en el sentit de que preveu una cosa que no sabem com passarà, és a dir, les necessitats futures del municipi de Sitges les podem estimar, les podem preveure, però òbviament no les tenim definides a hores d'ara perquè són necessitats futures. Això com ho articularem? Articularem a partir d'un procés participatiu que té diverses, fases, té diversos apartats. Un és la participació presencial, fem unes sessions presencials que tenen dos formats, una el format d'audiència pública, com molt bé veieu amb aquestes díptics que us han repartit, tindrà lloc el dia 9 de maig al Centre Cultural Miramar a les 19:30, i aquesta serà la posició de sortida, aquesta serà la, diguéssim, l'audiència presentació de sortida de tots aquests detalls. Tothom pot participar, qui sigui resident a Sitges, evidentment, i qui tingui més de 16 anys. A partir d'aquí s'organitzen 5 sessions temàtiques, que són l'àmbit de la salut, l'àmbit de l'ensenyament, l'àmbit de la promoció econòmica, l'àmbit de l'esports i l'àmbit de la cultura. Aquests són, pensem nosaltres, diguéssim, les agrupacions, les temàtiques, per dir-ho així, més importants per la nostra vila. No, això no obvia que pot haver altre tipus d'equipaments, per exemple, què sé jo, els equipaments religiosos, per dir alguna cosa. Els equipaments religiosos poden, en certa manera, tocar-se dintre del pla d'equipaments, però entenem que no poden tenir una consideració com un apartat aïllat, sinó que, evidentment, poden estar tocats en qualsevol moment, ja sigui a l'audiència pública o a la segona part que us deia de la participació, que és una participació via online. Obrirem aquest domini, aquest apartat dintre del domini sitges.cat/equipem Sitges, on a través d'un formulari online tothom podrà opinar, tothom podrà dir la seva, tothom podrà, diguéssim, incidir, en certa manera, amb les necessitats d'equipaments de la vila. Finalment, un cop passat aquestes sessions presencials, que ja les tenim fixades en calendari, tant en data com en hora com en lloc, aquí ho teniu previst, i amb el formulari online que ja us ho comentava, al final de tot això, per als mitjans de juny, hi haurà un nou document, partint d'un document inicial de proposta, se recolliran les propostes, farem un nou text reforç, per dir-ho així, avaluant les opinions dels agents, dels sectors, dels ciutadans, farem un nou document a mitjans de juny, cap al 15 de juny, on tancarem la campanya de participació, i aquest nou document serà el que, evidentment, anirà a una, per dir-ho així, revisió tècnica per part dels tècnics i finalment a una aprovació i una presentació al ple municipal, esperem cap a l'estiu abans de l'agost. Això és el que us explico aquí. Evidentment, el que és important és promoure la participació i intentar que la gent participi, òbviament, i això, diguéssim, us agrairíem que ens ajudéssiu a difondre aquest procés i a fer que la gent opini, que és una de les grans coses que tenen els processos de participació i que realment la gent pugui dir la seva per tal de que aquest pla, que evidentment ningú se l'escapa, que no és un pla ni d'aquest govern ni probablement de l'altre, sinó que és un pla de municipi, és un pla de molts anys d'ara endavant, doncs tingui realment el recolzament, el consens i la participació màxima possible. Una cosa també bastant òbvia és que no només hem de mirar els equipaments des del punt de vista que ho són, de la seva definició ho són, com a, diguéssim, l'espai físic on s'ha de garantir un servei públic, que ho és, però també en el nostre cas, jo penso, ho hem de viure també com una possible font d'oportunitats. Nosaltres tenim molts equipaments que són a la vegada atractiu, que són, en definitiva, constitueixen un gran atractiu per l'economia mateixa del municipi. Per tant, tots aquells vinculats a la promoció econòmica, tots aquells vinculats amb aspectes culturals, no deixaran de ser també part de la futur dinamisme del nostre municipi.
Això funcionarà d'aquesta manera, segons ha explicat el regidor Jordi Mas. Per tant, tornem a repetir. 9 de maig, 7:45, audiència pública a l'edifici Miramar, i a partir del 9 de maig, com ens deia en Joan, al web de l'Ajuntament de Sitges, www.sitges.cat/equipemsitges, allà trobaran aquest formulari en el qual hi podran incorporar tots els suggeriments que vulguin, i allà hi podran trobar aquest document que ara ens comentava en Joan, que ell s'ha llegit de dalt a baix. És un document extens on posa sobre la taula el que és el pla d'equipaments. Per on comencem a comentar aquest document, Joan?
Doncs comencem pel tema dels equipaments docents. En el cas de les llars d'infants, es proposa una nova llar d'infants pública. Es queda manifest que per el creixement previst d'habitants a Sitges és necessari aquest nou equipament, tenint en compte doncs que la taxa d'escolarització actual és d'un 46%, que les places necessàries són 626 i que actualment places públiques hi ha 261.
Recordin que ens estem situant a l'horitzó del 2028, d'aquí 10 anys, i per tant hem de contemplar el que més o menys pot succeir a Sitges en aquest termini de 10 anys vista.
Aquesta tercera llar d'infants pública seria necessària pel període aproximadament 2022-2023, segons s'apunta, a partir del creixement previst en els propers anys a Sitges. Sobre l'escola, no és necessària en principi una nova escola, però sí que es calcula que pel 2022-2023 també serà necessari obrir noves línies, com a mínim dues, tenint en compte, com dèiem, el creixement previst. Aquestes dues línies doncs s'hauran de repartir entre els centres existents. A més, el mateix pla proposa el trasllat de l'escola Pia, que ja està previst i va generar al seu dia una certa controvèrsia, proposant la permuta dels actuals edificis situats al nucli antic per uns terrenys destinats a equipaments públics de 8.000 metres quadrats situats al PP1, la Plana Santa Bàrbara Vallpinet. És a dir, que diguem que l'escola Pia es proposa que no vagi aquella famosa pastilla del Poble Sec, sí, sinó que vagi
a Santa Bàrbara,
la zona de creixement de Santa Bàrbara.
Recordem que això és un plantejament. Després, òbviament, cadascú hi podrà col·locar matisacions, però aquest és un plantejament que es fa a partir, recordem, del que hi ha disponible segons el pla general. És a dir, que no és un caprici que els escolapis vagin a Santa Bàrbara, sinó que a Santa Bàrbara hi ha l'espai suficient, amb extensió suficient, com per poder fer aquest trasllat. Uns terrenys de 8.000 metres quadrats a Santa Bàrbara serien, en principi, segons el pla d'equipaments, el lloc on es podria instal·lar la futura escola Pia.
També es proposa el trasllat de l'escola de música, una obvietat, a una nova seu. Ara mateix ocupa dependències de l'escola Esteve Barratxina. Pel que fa a l'equipament solidari, posant el llindar dels 35.000 habitants, el segon cap difícilment farà falta abans del 2023, tot i que s'hauria de preveure que a partir del 2023-2027 sí que serà necessari un segon cap. No només necessari, sinó probablement obligatori, perquè a partir, em sembla que era de 33.000 habitants, és obligatori. Sitges sí que té en aquest sentit té un problema, que és que aquesta obligació té un descompte, que és que els veïns de les botigues, que són 2.000 i escaig, no van als caps de Sitges. I aleshores aquesta obligació és més laxa per aquesta qüestió. Però en qualsevol cas sí que el llindar entre el 2023 i el 2027 serà necessari un segon centre d'assistència primària. I també es preveu la necessitat de buscar-li definitivament lloc a l'Institut de Robòtica per la Dependència. Allò que dèiem d'instal·lacions públiques i privades. Això és una instal·lació privada, però que és un equipament. Hi ha hagut molts llocs on s'ha especulat que hi podria anar, i per una qüestió o per una altra no s'ha trobat. Hi havia un local a Vallpineda, hi havia un local als molins o al final de les cases noves, bé, es planteja que la proposta d'interès i que es debati en profunditat quina ha de ser la ubicació definitiva d'aquest Institut de Robòtica per la Dependència.
Ens estem referint a aquest Institut de Robòtica per la Dependència de la Fundació Ave Maria.
Pel que fa als equipaments esportius, hi ha previsió, però que s'hauria d'acabar de concretar. Un nou camp de rugbi, això està ja definitivament en marxa.
Sí.
Un nou camp de futbol, que seria el tercer del municipi, tot i que aquest camp de futbol també està previst al costat del camp de rugbi, és a dir, a la zona esportiva de Pinsbens, i atenció, un nou pavelló poliesportiu amb alçada suficient per la gimnàstica rítmica, és a dir, 9 metres.
Mira, una cosa més que podem saber abans d'anar a dormir.
Sí, sí. Ah,
per gimnàstica rítmica necessites un pavelló esportiu amb una alçada mínima de 9 metres.
Correcte, per si tiren les coses amunt, oi?
No, està clar. Està clar.
Doncs aquesta previsió també hauria de ser-hi, i aquest tercer pavelló s'hauria d'afegir als dos que hi ha actualment a les instal·lacions de Pinsbens. És a dir que, finalment, Sitges acabaria tenint tres pavellons poliesportius.
No s'especula sobre l'ubicació d'aquest pavelló, només la necessitat d'un tercer pavelló poliesportiu.
Sí, aquí diu la ubicació del tercer pavelló està per decidir, es grafien diverses opcions.
Doncs deixem-ho.
Per tant,
per no...
aquí està la cosa molt oberta. Equipaments culturals i associatius. Es planteja en format interrogant perquè s'obri el debat sobre la necessitat d'un teatre públic, és a dir, que alliberi, en aquest cas, les entitats que fan aquesta funció, la necessitat d'una nova biblioteca. Ara s'ha restaurat o s'ha reobert la remodelació de la Santiago Rusiñol, però ja fa molts anys que es parlava d'una gran biblioteca. A la zona central, o també la possibilitat d'obrir nous centres cívics. Actualment n'hi ha 3 en funcionament, però que és possible que facin falta més si s'arriba al llindar dels 40.000 habitants, que és amb el que s'està treballant, i també la falta com a mínim d'un casal més per la gent gran. Actualment n'hi ha 2.
Jesús.
Ja està, ja.
Ah,
no, aquí ho salvem.
Jo estava apuntant i dic ara...
Aquí ho salvem.
Ara, de nou, faig un parèntesi. El que acabes de dir, es contempla un límit de 40.000 habitants.
Un límit, no.
Bé, dic una xifra.
2028.
Una xifra.
40.000 habitants.
Exacte,
sí.
Això vull dir.
Sí, 40.000 habitants. Que déu-n'hi-do, perquè
ara som 27.000. Perquè en el seu dia aquesta xifra dels 40.000 habitants feia molt respecte. Doncs aquesta xifra dels 40.000 habitants és la que es posa sobre la taula en un Sitges de l'any 2028.
Doncs això, un altre casal per la gent gran, per afegir els actuals, diguem, el de Caixa Penedès de tota la vida i el de Pau Casals, i també es planteja la necessitat d'un hotel d'entitats, d'un lloc que vagi més enllà. Doncs bé, es va obrir el Cau de Cultura aquesta setmana, però un lloc perquè les entitats que no tenen seu doncs puguin tenir-lo. I aquí sí que es planteja el lloc. Si l'Escola Pia se'n va en un altre indret, que l'hotel d'entitats passi a ser l'edifici actual de l'Escola Pia. És una altra de les propostes.
Allà n'hi caben moltes d'entitats,
Per això,
però moltes.
Un hotel, no n'ha de dir.
Però moltes.
Bé, sobre equipaments públics i administratius, dues coses. Primera, la construcció d'un nou edifici de l'Ajuntament.
Aquí, en el cas dels equipaments culturals, n'hi ha alguns que vostès pensaran, escolta'm, que aquí no surt. Un mercat vell, que recordaran que l'alcalde ens va dir dilluns que també serà aquest procés participatiu el que haurà de definir què hi haurà al mercat vell quan no hi hagi Bacardí, o, per exemple, si l'Ajuntament definitivament compra el patronat, què hi haurà en el patronat i què s'hi posarà en el patronat. I això també haurà de formar part d'aquest procés participatiu. En Joan no ho ha vist quan ho ha llegit i a fe de Déu que ha subratllat tot el que ha vist.
Sí, a veure...
És igual, ho apuntem aquí ens queda.
No hi és. A veure, a la llista d'edificis existents probablement hi és, però a la llista de propostes...
De cara a futur no apareix.
Sobre equipaments públics i administratius, ho hem dit, la construcció d'un nou edifici de l'Ajuntament, òbviament a la zona de creixement, I també la construcció d'una estació d'autobusos necessària a Sitges. El moviment que hi ha allà a la zona de Can Robert és evident. Sobre promoció econòmica, noves dependències turístiques al centre de visitants de Can Milà, que en principi s'hauria d'ubicar allà la centralització de l'oficina de turisme i dels centres turístics de Sitges, i també la conveniència de disposar d'un recinte firal, és a dir, un lloc on poder centralitzar doncs, totes aquestes activitats que moltes vegades es fan o al passeig o en carpes específiques, doncs posar-les, tot i que...
Recinte firal no especifica lloc?
Recinte firal... on ubicar-lo? Cap localització serà tan cèntrica i desitjada com l'actual passeig de la Ribera. Però en qualsevol cas es podrien pensar en dues localitzacions possibles: a l'àrea per nous equipaments, al nou desenvolupament urbà del PP1, és a dir, tot és que al final
tot anirà tot, a Santa Bàrbara,
tot allà. O també, atenció, a l'actual camp d'Aiguadols transformat en recinte firal d'Aiguadols. Doncs això, són dues ubicacions possibles per aquest futur recinte firal. I també s'apunten les noves necessitats del nivell 10 en quant a creixement. El nivell 10 en si doncs s'ha quedat força petit, i també es planteja que la dinamització econòmica passi per allà. Per tant, doncs, el document el que planteja bàsicament és el que acabem d'escoltar. Faig un resum ràpid perquè també al final ho acaben de resumir.
Sí.
I afegeixen fins i tot alguna cosa en un resum final.
Vinga.
Nova llar d'infants pública, nova escola de música, dues noves línies de primària, nou centre d'atenció primària, una reserva de sòl de 2.000 metres quadrats al PP1, Santa Bàrbara, per al Centre d'Investigació de Robòtica de la Fundació Ave Maria. Una cosa que no havíem dit, el Centre Cívic de les Botigues, un nou centre cívic i un casal de la gent gran. La rehabilitació de dos edificis existents, dels quals naixeran dos nous equipaments culturals. Per una banda, el Museu d'Història de la Ciutat, ho diu així, que és Can Fals, i una seu per a entitats culturals a l'ermita de Santa Bàrbara. Aquestes no havien aparegut en el document, però sí que apareixen al final en el resum. A més, també la possibilitat de destinar a nous usos, bàsicament culturals, l'edifici Miramar i l'actual Escola Pia. L'actual Escola Pia, amb el ben entès de que traslladés la seva ubicació a un nou edifici. En el cas dels esportius, un nou camp de futbol i un nou camp de rugbi a Pinsbens, i a més, com dèiem, un pavelló esportiu nou amb alçada suficient per la dansa rítmica, 9 metres.
Que quedi clar, però, que a partir del que ens deia en Joan, un nou camp de futbol, que ja estava més o menys emparaulat, però no ben entès, que l'actual camp d'Aiguadols podria...
Acabar desapareixent
per mort de la construcció d'un recinte firal.
Correcte, un recinte firal, no és cap permuta de públic a privat,
un recinte firal públic.
També es proposa la construcció del nou edifici consistorial a la parcel·la del PPU 2, ho diu així, situada al nou centre gravitacional del municipi, amb bona accessibilitat i proper al centre d'atenció als visitants de Can Milà. De fet és on havien dit que podia anar. I també, com dèiem, diu aquí també que l'alliberament de les dependències municipals permetrà la reconversió d'alguns edificis per a nous usos, entre ells l'edifici del Lola Anglada o també l'edifici de les Proelles, perquè si es fa un nou edifici consistorial, òbviament, doncs, l'edifici de les Proelles, que no deixa de ser un magatzem reconvertit, doncs pot tenir nous usos.
O sigui, les dependències que hi ha sobre el carrossòdrom.
Correcte. Un estudi específic de viabilitat per a la construcció d'un recinte firal que es podria situar o a la zona de la intersecció de l'Avinguda Sofia o a l'actual camp de futbol d'Aiguadols. I a més també caldrà veure quin és el destí dels dos edificis de titularitat municipal, l'edifici de les Proelles i el Centre d'Empreses Creatives, en cas de quedar desocupats per albergar el viver d'empreses i les aules de formació del nivell 10. I encara algun altre aspecte a considerar. Per una banda, es proposa que hi pugui haver un disseny unitari de la gran peça d'equipaments de 55.000 metres quadrats de superfície del PP1, és a dir, que hi haurà un gran centre d'equipaments a la zona de desenvolupament, que s'està desenvolupant ara mateix urbanísticament, a la zona de Santa Bàrbara. Quan dic el PP1 és sempre Santa Bàrbara la Plana, I per altra banda, que per la construcció dels futurs equipaments esportius i molt especialment cal decidir si es trasllada al camp de futbol d'Aiguadols. És obvi que molts d'aquests equipaments estan lligats a la reconsideració anterior d'altres equipaments. És a dir,
depèn del que facis.
Si el camp de futbol d'Aiguadols el mous o no el mous. Si no el mous, doncs cal fer un camp nou de futbol. Si el mous, sí que cal fer un camp nou i aleshores es pot ubicar allà el recinte firal. Si no, no es podrà ubicar el recinte firal. I per tant, doncs, en el fons, és un joc de les cadires. En el moment que en mous una, doncs totes s'han d'anar acabant movent.
11:47 minuts. Potser algú de vostès pensarà, escolta, mi ningú pensa en un pàrquing o en un lloc.
No ho diu aquí.
No ho diu. Per exemple,
el document no diu.
És una d'aquelles aportacions que vostès podrien fer en allò de dir, escolta, i els cotxes on els ficarem?
Clar, no sé si un pàrquing és un equipament.
Depèn si és públic. Però un equipament sí, no?
Sí.
Perquè,
sí.
Però clar, potser, pàrquings dissuasoris públics n'hem tingut, o sigui que és un parlar.
Sí, no, però clar, docent, sanitari, assistencial, esportiu, cultural, associatiu o públic administratiu.
Oh, escolta'm, doncs vinga, ni sintonia. Anem a escoltar les preguntes que li feien a Jordi Mas a la roda de premsa D.
Hi ha petits plans d'equipaments com sectorials, Hi ha petits plans especials, per exemple, l'última cosa que tenim registrat o que tenim, diguéssim, com a base és, per exemple, un pla especial del pla d'equipaments de la zona que hi ha de Can Robert, no? On ja l'ha descrit lo del nou ajuntament, etc. De fet, aquest pla d'equipaments no realment és nou i sobretot en aquesta dimensió de participació ciutadana, que per lo que jo sé, i evidentment em puc equivocar, no s'havia fet mai.
Sí. Ja està accessible.
Sí, bueno, us el penjarem i us el farem arribar aviat, Està ja penjat online, tindreu accés evidentment abans del dia 9. És un document que realment ajuda a fer aquest debat, El que és important és que entendre que aquest document no és un document tancat, no és un document que el govern doni com tancat, al contrari, és un document que volem que faciliti el debat. Volem que faciliti, és una sèrie d'informació sobre això que us deia, no? Un primer diagnòstic de l'anàlisi del que tenim, de l'anàlisi del que pensem que pot arribar a ser Sitges i, per tant, les necessitats que es poden anar cobrint i com. Això és una cosa oberta al debat, com no pot ser d'una altra manera, en un procés participatiu. És el document que ha d'ajudar precisament a generar el debat. No, s'hi pot veure.
No. Quins equipaments creu que fan falta?
Això, de fet, clar, tampoc no em vull avançar el que passarà el dia 9, però realment hi ha un apartat força important que, de fet, també cal dir-ho, ho ha treballat el mateix equip tècnic que ens va preparar el pla local d'habitatge, per tant, són gent que ja ha treballat amb les dades existents a Sitges, al municipi, i un apartat primer, per dir-ho així, és aquell que engloba totes les projeccions demogràfiques del municipi. És a dir, Sitges pot arribar a 39.000 a 40.000 habitants en quants anys? Això és una de les anàlisis de les hipòtesis del treball. Òbviament, el futur no el coneix ningú i, per tant, són tot hipòtesi, com hi ha hipòtesis més inclús restrictives i hi ha hipòtesis més expansives. Nosaltres podem agafar un número de referència com aquests, potser 40.000, que en algun dia s'arribaran d'aquí, potser 10 o 15 anys, per dir alguna cosa. Això està tot reflectit al treball. Una altra part del treball és l'anàlisi dels equipaments existents a dia d'avui, en quant al conjunt de servei que fan cada un d'ells, i la tercera part del treball és allò, per exemple, que pot venir, que pot necessitar. Per exemple, em demanes un exemple, Un exemple molt, molt clar és que Sitges necessitarà, quan arribem doncs, a 30.000 o 30, no, perdó, a 33.000 o 34.000 habitants, un nou CAP, sí o sí. També planteja el debat, també planteja el document aspectes sobre on ubicar aquest nou CAP. És evident que, que per cobrir una superfície concreta doncs probablement has de dividir o has de posar els equipaments a llocs distants en la qual puguis donar servei a una part del municipi i a una altra part del municipi. Doncs això també es contempla. Probablement el nou CAP hauria d'anar doncs, a la zona d'equipaments nova de la Plana, que cobriria tot l'entorn de creixement d'aquella zona, a part d'evidentment el que ja està desenvolupat a Campell, per exemple. No? Exemples d'aquests, exemples d'aquests on es proposen solucions concretes que poden o no poden tenir debat. Clar, el del CAP no pot tenir debat perquè és evident, quan tinguem 33.000 habitants doncs tindrem un CAP perquè ja ho contempla en certa manera la normativa pròpia de la Generalitat que ens incitarà i nosaltres evidentment acollirem positivament a fer aquest conveni de desenvolupament del nou CAP, però clar, necessitem un volum determinat de gent que ara mateix no tenim. Aquest tipus de coses són el tipus de coses que es desgranen al document. Hi ha molta informació, és un document de 150 pàgines o més, per tant, és un document molt ric que animo també que la gent, i evidentment vosaltres, ens el mirem i ens el detallem. Nosaltres el detallarem, el contingut del document, evidentment l'explicarem en detall a l'audiència pública, que serà una miqueta el tret de sortida de tot aquest procés.
Hi ha una planificació urbanística que, en el fons, condicionarà aquests equipaments.
Molt, 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 molt. Molt.
En el fons, el debat ciutadà també estarà condicionat per la...
Evidentment, el condicionament urbanístic existeix. El que passa que en molts casos els equipaments, on es defineix equipament i diferents usos, també poden haver diferents opcions. En certa manera, diguéssim, no, és a dir, està condicionat l'espai que està dedicat a equipaments, òbviament, és a dir, no podem ara disposar de molt més espai per equipaments ni que volguéssim, per entendre'ns, no? Ni tampoc podem disposar de menys. És a dir, el que està definit com a equipaments està definit d'equipaments en el seu dia aprovat davant d'unes necessitats i d'un desenvolupament concret. Per tant, això, aquesta és l'esquema que hem de vestir. No podem sortir-nos molt d'aquest guió. Malgrat que, evidentment, i també serà, jo crec, fruit interessant de tot aquest debat, doncs, diferents... segurament opcions, inclús modificacions. Es pot modificar el pla general. Vull dir, no, és una cosa que ens guia, però no és una cosa absolutament hermètica per tots els segles dels segles. Per tant, fruit d'aquest debat, ens donarà a nosaltres, tècnicament, ens podrem planificar idees de futur de modificar aquestes coses, que, evidentment, el planificament urbanístic requereix uns tempos molt llargs. Per tant, el que ara estem fent és planifiquem els 10 propers anys 15 propers anys al municipi i veiem com hem d'anar treballant el territori per donar resposta a les necessitats. Evidentment, hi ha un límit que és la dimensió pròpia del nostre territori. Això difícilment podrem canviar-ho.
I ara parleu de tot aquest procés de les reunions sectorials, de l'audiència pública, entenc que hi ha l'estiu pel mig, l'aprovació final al ple... Preveu una idea més o menys fixa de quan ho podeu portar al ple?
No, jo crec que si podem portar el ple al juliol, és a dir, el darrer ple abans de l'estiu, aquesta és la nostre objectiu. Nosaltres treballem amb aquesta hipòtesi, també depenent d'una miqueta com vagi el debat. És a dir, si realment s'ha de fer moltíssimes modificacions, doncs probablement necessitarem més temps. Però si hi ha modificacions més de detall, doncs probablement sí que pugui estar abans de l'estiu.
Perquè a la banda de les reunions sectorials de les audiències públiques us han baixat de punts de l'oposició? Tenim algun sondeig de com...
Bueno, de fet, jo crec que és un debat que estan esperant doncs, tothom amb candeletes, en definitiva. Perquè estem parlant doncs, del futur, del model futur de Sitges i, per tant, cada opció política pot tenir la seva opinió. No hem arribat al detall, evidentment el detall de la participació s'aborda en aquesta fase que comencem ara. I serà aquí, jo també entenc, on les seves aportacions vindran i seran doncs, bueno, interessants i dignes a valorar, evidentment, amb el nou document, per entendre'ns. Però a hores d'ara no tenim cap feedback concret de tot això.
Perquè, per exemple, la pregunta contra del procediment. Hi ha un formulari, s'entén que la gent envia el formulari i tant si, com si accepta la delegació, perquè d'alguna manera se li contestarà.
Sí, clar, hi haurà un feedback a tothom que participi i, evidentment, comentant, clar, depenent de lo que es comenti, no? Evidentment, hi haurà un feedback a totes les aportacions que ens arribin. Tothom sabrà que ho hem rebut, que ho hem escoltat i evidentment es veurà el document final si ha tingut bé tothom, perquè això, repeteixo, no és una cosa que hagi de ser aquest govern, sinó que és una cosa que ens ha de quedar bé a tots per molts anys. Per tant, ha de ser una cosa quan més compartida i més consensuada, millor.
Un pla d'equipaments, per això que entenc que aprovarà el ple municipal, però que en més d'un cas haurà de comptar amb que la Generalitat, per exemple,
sí,
faci finalment.
Sí, sí, correcte, correcte. Correcte, això és important, És a dir, no, aquí no estarem aprovant es farà això aquest dia, això aquest dia, això aquest dia, en absolut. L'únic que estarem aprovant és aquest espai el reservem per un equipament sanitari, aquest espai l'equipament per un equipament esportiu, aquest espai el reservem per un equipament cultural, i el farem quan es pugui, quan es pugui, en el sentit del que tu dius.
Si ja saben què vol dir això del quan es pugui. Bé, però en qualsevol cas, sobre el paper hi haurà aquesta previsió definida, com els dèiem, a partir d'aquest procés de participació ciutadana.
És que, de fet, aquest és un altre dels problemes que es pot generar, i és la... clar, una cosa és plantejar un pla d'equipaments i una altra cosa plantejar un pla d'inversions per fer aquests equipaments. És a dir, això és on es preveu que poden anar les coses. Mm-hmm. Una altra cosa és que hi hagi diners per fer-les, les coses que són públiques o les coses que són privades, que hi hagi la possibilitat de poder-les fer. El que passa és que si no hi ha una previsió prèvia, encara que hi hagi els diners, no es podrà fer. Per tant, doncs, el treball que es fa o que es planteja aquí en aquest procés participatiu és aquest, la idea del que hauria de tenir Sitges en determinat moment. O per posar un exemple encara més fàcil, el CAP. Clar, tu pots preveure que necessitaràs un segon CAP, però clar, aquest segon CAP te l'ha de fer algú. I aquest algú ara mateix està intervingut.
Exacte. Però d'alguna manera tu ja pots tenir el sol previst perquè quan arribi el moment, aquest algú, que és la Generalitat, que t'haurà de fer el segon cap, ja tingui el terreny a punt.
Exacte.
Per poder-ho fer. Tornem a repetir d'una forma molt, molt resumida. Es parla d'una tercera llar d'infants entre el 2022-2023. Es parla de dues línies escolars més, no de la construcció d'una nova escola, sinó de la possibilitat d'encabir noves línies escolars en els equipaments existents. Es parla del trasllat de l'Escola Pia en uns terrenys de 8.000 metres quadrats de la zona de Santa Bàrbara, o com ens deia en Joan, el que és Santa Bàrbara, la darrera zona d'expansió de Sitges, és on anirien a parar la majoria d'aquests equipaments. S'està parlant d'una nova seu, òbviament, per l'Escola Municipal de Música, Montserrat o Mirall. Es parla d'aquest segon CAP. Es parla d'un terreny de 2.000 metres quadrats situat a Santa Bàrbara per l'Institut de Robòtica per la Dependència de la Fundació Ave Maria. Es parla d'un nou camp de futbol i un nou camp de rugbi, que és el que s'està desenvolupant, com també s'està parlant d'un museu d'història a Can Fals, que és el que ja s'està fent a hores d'ara. Es parla de la possibilitat d'un teatre públic, d'una nova biblioteca, de centres cívics nous, d'un casal de gent gran o d'un hotel d'entitats que es podrien cabir a l'antic edifici de l'Escola Pia, si l'Escola Pia es trasllada. Es parla també d'un nou ajuntament, d'una estació d'autobusos, es parla també d'un recinte firal amb la possibilitat de poder-lo encabir a Aiguadols i es parla d'un Sitges de 40.000 habitants l'any 2028. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.